Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I un dia més amb una agenda molt i molt plena. Els cines, quatre novetats, una recuperació dels Òscar, una preestrena, nou títol del cicle 5 i sessió de Cine Club Olot. I a l'Espai Cràter, sessió de cinema amb una obra mestra de l'animació.
També jugarem a les pel·lícules, ja ho sabeu, tres talls de veu, tres pistes i un títol per endevinar.
Bufarem les espelmes al costat d'una actriu madrilenya que ahir mateix en va bufar 57.
I en l'actual comentarem el palmarès dels Premis Òscar.
En el concurs volíem saber, recordeu, de quin personatge relacionat amb el cinema en voldríeu fer un documental.
Si us sembla, comencem, doncs, com sempre, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Fa dies que s'anunciava i aquesta setmana s'ha produït la pesca dels peixos que queden en la poca aigua que hi ha al pantà de Sau. La mesura s'ha pres per evitar la mort d'aquests peixos i la possibilitat de que l'aigua s'acabi podrint.
Quina és la idea? Doncs certificar una vegada més que els efectes de la sequera persistent ens porten a prendre mesures impensables anys enrere i que, malauradament, es poden anar ampliant en altres àmbits. Què us recomanem a partir de tot plegat? Anys de sequia, estrenada l'any 2020 i dirigida per Robert Connolly, una història de crims i mort en el marc d'una comunitat colpejada per una sequera de més de 10 anys.
Diàlegs perduts.
Escuchad, tíos, no os lo vais a creer. He visto dos coches de la poli persiguiendo uno de esos que llevan tracción en las cuatro ruedas. Las balas silbaban por todas partes. Es lo más increíble que he visto jamás.
Más increíble que cuando Michael Jackson entró en tu casa para ir al baño.
Más increíble que cuando salvaste del incendio a aquellos ancianos del asilo, ¿eh?
Sí, seguro que más increíble que la vez que te comiste tu peso en pizza, ¿verdad?
Oye, Bran, vale que Michael Jackson no entró en mi casa para ir al baño. Pero su hermana sí.
Avui juguem a les pel·lícules, ja sabeu com funciona, tres diàlegs de tres escenes d'una pel·lícula i tres pistes. Es tracta d'endevinar el títol d'aquesta pel·lícula. De fet, acabem d'escoltar el primer tall. Ara, la primera pista.
Primera pista. La pel·lícula d'avui està considerada una de les millors pel·lícules d'aventures adolescents dels anys 80. L'equip de la producció l'encapçalen quatre grans noms del cinema de finals del segle XX en els apartats de direcció, guió, autor de la història i productor.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre Sessió Contínua.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Hem volat per sobre dels núvols. Ha estat un somni.
Una Blue Thermal.
Una Blue... què? I em sembla que vull quedar-me al vostre club.
T'ajudaré en tot el que pugui.
A Onagi Discos, llest.
Em pots explicar què hi fa aquesta noia al club de la Onagi?
En què devia estar pensant?
Què fas? Torna al circuit! Ah.
Si li hagués passat alguna cosa...
Feia temps que esperava conèixer algú com la Tamaki.
Algun dia trobaré el vent de la felicitat. Pots veure'm, Kuramochi? Vine a volar amb mi.
Doncs obrim l'apartat de novetats, com dèiem, amb Blue Thermal, una producció d'animació manga japonesa, que és una comèdia romàntica en entorns estudiantils, però en aquest cas de nivell universitari. Nominada a millor pel·lícula d'animació, es va presentar en la darrera edició del Festival de Sitges, que, recordem-ho, ara ho comentàvem fora de micròfon, és un dels tants llocs, el Festival de Sitges, que té una secció molt important de tot dedicat al cinema asiàtic i a les seves produccions. I en aquest cas, aquesta pel·lícula ens presenta la història d'una noia esportista que ha estat en diversos clubs al llarg de la seva etapa escolar i que ara, quan arriba a la universitat, com deien, i descobrint un amor, acaba en el club de vol d'avionetes de la localitat on estudia. La direcció ha estat de Masaki Tachibana, que també ha participat en el guió de la pel·lícula al costat d'uns altres dos guionistes i que debuta amb aquest títol després de fer, això sí, un grapat de sèries de televisió.
¿Si tú?
Yo no...
¿No habla rumano?
¿No le gusta? Sí, es precioso. Hay un tío que vive justo enfrente y siempre está mirando aquí.
¿Mirando aquí? ¿Cómo?
Cada vez que miro hacia la calle es como si estuviera observándome.
Hola, cariño. ¿Alguna razón en concreto para estar a oscuras?
¿Quieres venir a tomar una copa?
Sí. ¿Nunca te has fijado en si alguien te vigila en tu piso?
No.
Un hombre nos observa desde que llegamos.
Tal vez. O solo está mirando a una mujer que le mira a él.
I del manga japonès passem al terror nord-americà amb un thriller psicològic que es titula El Extraño. És una pel·lícula intel·ligent i provocativa on la víctima s'enfronta a la mirada masculina i pren la decisió de donar-hi una resposta. Es va presentar a la secció oficial de Sundance i també es va poder veure als Sitges d'aquest any, d'aquest 2022. L'argument ens presenta una noia que s'ha mudat a un nou apartament amb la seva parella, però als pocs dies comença a patir l'angoixa de ser observada per un home des de l'edifici del davant. En el repartiment tenim a Micah Monroe, a Barn Gorman, Carl Glusman i Daniel Nutt, entre d'altres, i el director ha estat Chloe Kuno, que va debutar amb Slut i que també és autor del guió juntament amb Zach Ford.
Nosotras estamos en guerra. Aniquilaremos todo. Los campeones de este reino no pueden detenernos.
Eres muy amenazante. Que eso vaya por delante. Las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Un mago me dio superpoderes. Y ahora todos tienen superpoderes. Bien, esta es la situación. Las hijas de Atlas van a venir a por nosotros.
Unos niños se hicieron con el poder de los dioses. Tú se lo arrebataste a nuestro padre.
Creo que debería apuntar todo esto.
Danos los papeles, muchacho.
Vuestro mundo no sobrevivirá a esto.
¿Quieres estos poderes? ¡Ven a por ellos! ¡Eh, Khaleesi! Muy bien. Nos queda una misión más. Salvar al mundo.
Doncs vinga, animació, terror, i la tercera novetat ens arriba de la mà de Shazam, la fúria de los dioses, i que ens transporta, com podeu imaginar i heu pogut escoltar, a un món dels superherois, dels còmics, concretament de la factoria DC Comics. És a dir que, no parlant de Marvel,
no,
parlant de
còmics... No, és l'altra, n'hi ha dues grans, bé, n'hi ha més, però les dues grans són DC Comics i Marvel.
Es tracta d'una comèdia del gènere fantàstic, plena d'acció i aventures, que és la seqüela d'una entrega anterior basada en els còmics d'aquest superheroi, que, recordem-ho, va ser creat l'any 1939 pel guionista Bill Parker i el dibuixant Clarence Charles Beck. Recordeu que Billy Batson és un orfe de 14 anys, que és el protagonista, que es converteix en superheroi adult cada vegada que crida la paraula Shazam. Clar, imagineu-vos, l'esperit és de nen, el cos és d'home i de superpoders.
Exacte.
Per tant, el que intenta és passar-se el millor possible amb tots aquests superpoders. Ara, a més, ha trobat una família d'acollida i un nou amic que és Freddie Freeman. El director de la pel·lícula ha estat David F. Sandberg, responsable de títols com Nunca apagues la luz, Annabelle Creation i l'anterior entrega també de Shazam. I en el repartiment hi trobem a Zachary Levi, Marta Milans, Jack Dylan Grazer i Asler Angel, entre d'altres.
Muy bien, decidme, ¿qué clase de mujer encantadora estamos buscando?
Alguien inteligente, atractiva y con la que haga clic, supongo.
Necesita una compañera, no un clic.
Vale, con o sin barba.
¿Qué?
Me he equivocado de lista, devuélveme eso.
¿Sales con alguien?
Sigo haciendo entrevistas.
¿Eso es Grindr? Mi peluquera se pasa el día metida. ¿Y alguien interesante?
No.
Me voy a casar.
¿Te casas? ¿Quién es la afortunada?
Aún no lo sé. Será un matrimonio concertado.
Me pregunto, ¿qué pasa con el amor?
Con el tiempo, quieres a la persona con la que estás.
¿Como el síndrome de Estocolmo? ¿Qué pasa si no hay química?
¿Sin fotos?
De momento sin fotos. Y pensarás con la Lulu en vez de pensar con la Nono.
Hola.
¿Qué te parece la idea de mudarte a Londres?
Le parece bien.
Señora, no, tú ese hija. Ya sé, ojo, tú por
ahí. ¿Sigues convencido de seguir adelante?
Yo he visto que funciona. Quizá deberías centrarte en tus decisiones, porque te dedicas a buscar gente que no te conviene.
Todos necesitamos a los demás. Eso no es ser débil.
Ahora empieza la fiesta. Creía que me daba miedo estar con la persona equivocada. Pero ahora me doy cuenta de que me da miedo estar con la persona correcta.
Tenemos mucha suerte de que sean nuestros vecinos. Son como mi familia desde que tu padre me dejó por esa furia adolescente.
Tiene 35.
Exacto.
La darrera de les novetats la tenim amb aquest títol que es titula I què tindrà que ver el amor? És un títol amb pregunta inclosa, una producció britànica amb fons de comèdia romàntica. El títol és pura retòrica davant el desastre de vida que porta la protagonista del film, la Zoe, i és que el seu amic de tota la vida li assegura que per ser feliç el millor que pot fer és aconseguir, com ell, un matrimoni concertat com és habitual al seu país, que és el Pakistan. Al repartiment hi tenim a Lily James, a Shahzad Latif, a Emma Thompson, a Nikita Katcha, entre d'altres, i el director és Shekhar Kapoor. Va debutar el 1987 amb Mister India. Després ha fet títols com Elizabeth, Les Quatre Plumes, Elizabeth la Edad de Oro i sèries com Damien i Will.
Què és això?
Nos enfrentamos al peor de los males que el mundo ha conocido.
Está ejecutando a nuestro pueblo.
Jamás habíamos visto nada parecido.
¿Qué intenta matarnos esta vez?
Creo que todo.
¡Vamos!
Efectivament, com deies, Neus, aquestes eren les quatre novetats, però ja ho hem dit al començament del programa, aquí no acaba tot, perquè tenim molta més teca per explicar. Per exemple, aquest diumenge, i només aquest diumenge, el dia 19, a les 6 de la tarda, podem veure una preestrena d'una pel·lícula, atenció, que té prevista la seva estrena oficial el 5 d'abril, que, si no m'equivoco, és el dimecres de Setmana Santa,
sí.
Per tant, s'avancen en aquell dia les estrenes, però clar, d'aquí a les hores, falten
encara ben bé en tenim
un parell de setmanes. Estem parlant de Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, i la podreu veure, com dèiem, a les 6 de la tarda, i que en tornarem a parlar una mica quan arribi l'estrena, però avancem que és una producció dins del gènere fantàstic i, com sabeu, amb aventures i dracs pel mig. Una dada a tenir en compte és que és l'adaptació cinematogràfica del primer joc de rol de la història, un joc que es va publicar per primer cop a l'any 1974.
Señora Guan. Señora Guan. Señora Guan. ¿Sigue con nosotros?
Estoy muy atenta.
Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos, pero yo veo una historia. Puedo ver en qué dirección va esa historia. Y no tiene buena pinta.
¿Qué está pasando?
Evelyn, yo no soy tu marido.
Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda.
Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar.
Doncs vinga, encara hem d'afegir més títols, eh? Com acostuma a passar cada any, després de la cerimònia dels Òscar, que ja comentarem més tard, les sales de cinema rescaten alguns dels treballs més premiats a la sala. Doncs bé, en aquest cas no hi havia dubte.
Camion.
I la gran guanyadora de la nit va ser Todo a la vez en todas partes, i pels que no l'hàgiu vist, ara teniu una bona oportunitat per fer-ho, perquè la tindrem aquí a Cines Olot, una pel·lícula que juga amb la realitat interdimensional i que ara coneixem com a metavers i multivers i, en fi, tots aquests altres conceptes que d'un temps cap aquí s'han popularitzat. Doncs bé, la protagonista es perd en mons infinits i haurà de canalitzar els nous poders per lluitar contra estranys perills que posen en risc el destí del planeta. I a totes les novetats preestrenes i recuperacions comentades hem d'afegir-hi, a més, el nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català per dissabte i diumenge a les 4 de la tarda. Aquesta setmana podem veure Lil, el meu amic cocodril, una comèdia musical amb animació i imatge real que és l'adaptació d'un conte infantil amb Javier Bardem en el repartiment i l'acció que té lloc a la ciutat de Nova York.
Per tant, si tenim en compte tot això que hem dit, veiem una mica, encara que aconsellem aquesta setmana quasi bé, exigim a la audiència que miri i consulti la cartellera, però sapigueu que tindrem dos doblets, que són Lil, el meu amic cocodril, dissabte i diumenge, perquè és aquest cicle de cinema infantil en català, amb Creed 3, i l'altre, Mòmies, versió en castellà, amb Shazam, la fúria de los dioses. També tenim un triplet Blue Thermal, Antiman i la bisba Quantumania, i Todo la vez en totes partes, aquesta pel·lícula guanyadora dels Òscar. I, evidentment, ens queden 5 sales, amb una sola pel·lícula en cada projecció, El extraño, Shazam, la fúria de los dioses, i Què tendrá que ver a l'amor, Maridos i Scream 6. I a tot això, tingueu en compte aquesta última que comentàvem, Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, només el diumenge, dia 19.
Però més coses encara, perquè per avui tenim nova sessió de Cineclub Olot amb la projecció del Living del director Oliver Hermanus, una nova versió d'Ikiru, obra mestra d'Akira Kurosawa, adaptada per l'escriptor d'origen japonès Kazuo Ishiguro, respectant també, això sí, l'origen de tot plegat, que és la novel·la La mort d'Ivan Illich del 1886 de Leo Tolstoi. La podeu veure avui a 9:45 al Cinema Olot. També demà podeu veure cinema, però en aquest cas a l'Espai Cràter. Dins la programació del cicle audiovisual La Terra, l'últim tresor, es projectarà una gran pel·lícula que aquí sempre hem recomanat, que és sí. Wall-E, una obra mestra del cinema d'animació per tota la família, on veurem aquest robot que intenta netejar un planeta devastat pels efectes de la vida humana. I per últim, anoteu que el proper dijous 23 de febrer la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Todo a la vez en todas partes.
Diàlegs perduts.
Debes tocar cada nota consecutivamente. Si te equivocas demasiadas veces...
Oh, no. Si te equivocas, ¿qué?
Duda, acabarás...
¿Qué? ¿Acabarás qué?
Espirato.
¿Espirato? ¿Qué significa?
Muerto.
Oh, ¡muerto!
Hay que tocar estos huesos para salir de aquí.
Exacto.
Escoltàvem un nou tall de veu. Jo crec que aquesta setmana és molt fàcil, o bastant fàcil pels talls que escoltàvem. És això que en diem els diàlegs perduts. Ha estat la segona escena i, per tant, com sempre, afegim una nova pista.
Doncs vinga, segona pista. El director va rodar la pel·lícula seguint l'ordre cronològic de l'argument. Això va facilitar la feina dels actors, que tots ells eren molt joves. També va voler que improvisessin a les escenes on havien de trobar el mapa d'un tresor pirata del segle XVII.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I moment per la festa. Anem ara a bufar espelmes, les d'un pastís, com dèiem, amb les que una actriu madrilenya en bufava 57 ahir mateix. Avui celebrem l'aniversari de Belén Rueda.
Maria Belén Rueda García Porrero va néixer el 16 de març de 1965 a Madrid, tot i que va viure la seva joventut a la província d'Alacant, on la seva família s'hi va traslladar per una malaltia asmàtica d'una de les seves germanes.
Acabats els estudis de secundària, Belén va tornar a Madrid per iniciar els estudis d'arquitectura que anys després abandonaria. Va treballar com a model i comercial, accedint al lloc d'hostessa del programa VIP Noche, escoltem la sintonia de fons, que acabaria presentant sota la direcció de Daniel Écija, amb qui tindria una relació i la va iniciar en la seva carrera com a actriu en la sèrie Médico de Família l'any 1997.
¿Por qué morir?
A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir?
Belén Rueda va repetir personatge a una altra sèrie, Periodistes, que es va emetre entre el 1998 i el 2002. Un any després feia el paper de Lucía Gómez Casado a Los Serrano, una altra sèrie famosa que va durar fins a 5 temporades entre el 2003 i el 2008.
I entre un any i l'altre arriba el debut en el cinema. Va tenir lloc el 2004 amb la pel·lícula Mar Adentro, de la que hem escoltat un tall. La va dirigir Alejandro Amenábar i al costat de Javier Bardem, Rueda va guanyar amb aquest treball el Premi Goya a la millor actriu revelació.
Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niño, ¿no tenías miedo?
¡Simón!
¿Cómo te llamas?
Yo, Simón.
Estamos jugando.
L'any 2007 estrenava Savage Grace, que protagonitzava Julianne Moore, i el mateix any El Orfanato, de la qual escoltàvem una escena, dirigida per Juan Antonio Bayona i amb la que va ser nominada al Goya com a millor actriu protagonista.
Noms i rodatges següents. El 2010, Un mal ajeno, produït per Alejandro Amenábar, i on comparteix protagonisme amb Eduardo Noriega i Angie Cepeda. Los ojos de Julia, on interpretava una dona que perdia la vista just quan investigava la mort de la seva germana, i Séptimo, on va treballar al costat de Ricardo Darín.
Canvia de registre amb comèdies lleugeres com La noche que mi madre mató a mi padre, del 2016, o Perfectos desconocidos, dirigida per Àlex de la Iglesia, i també apareix al film de ciència-ficció Òrbita 9 amb Àlex González i Clara Lago en el repartiment.
Ya verás qué buena está.
Está bien así. Muchas gracias. ¿Siempre trabajan en familia ustedes?
Trabajan, ellos. Conmigo no cuentan.
¿Por qué no ha surgido la oportunidad, Isabelita?
Y sí, todas mis películas están coescritas con Ángel.
Sí, por coescribir, ella entiende decir esto no me gusta o mete más acción.
A veces también te recuerdo que es una película y no una novela. Si por él fuera, todos serían diálogos. A mí me encantan las películas con mucho diálogo. De hecho, soy fan absoluta de Tiempo de Valientes, No sos vos, soy yo. Bueno.
L'any 2018 interpreta a Laura a la pel·lícula Cuaderno de Sara, on buscava una germana perduda a l'Àfrica. I el mateix any estrena, volem dir, No dormiràs, ambientat en un psiquiàtric amb un grup de teatre de protagonista i El Pacto, un film de terror on intentava impedir la mort de la seva filla adolescent.
Torna a diversificar feines combinant l'estrena de El silencio de la Ciudad Blanca, adaptació d'una novel·la d'Eva García Sainz de Uturri, amb treballs televisius com La princesa de Éboli, Luna, El misterio de Calenda, De boca en boca y La embajada.
Vamos a situarnos. 1960. Tres hermanas. Minerva, Patria y María Teresa.
Una nueva amenaza se posa en el horizonte.
Hoy mismo le das la noticia al pueblo. Dominicana es de Trujillo.
Trujillo es lo peor que le pasó a este país.
Debemos guardar nuestras opiniones.
Medio país se muere de hambre y quieren tapar con fiestas llenas de glamour y lujo.
¡Salud!
¿Qué opina la futura abogada de su presidente?
¡Salud! També treballa en plataformes com Amazon Prime a la sèrie Madres, Amor i Vida i El Grito de las Mariposas. El 2021 protagonitza la comèdia La Família Perfecta, on estava casada amb Gonzalo de Castro. Els seus últims treballs, Fenòmenes i El Ermita.
Últims treballs que no definitius, eh? Doncs esperem bufar moltes més espelmes amb aquesta actriu Belén Rueda, amb qui avui hem celebrat aniversari per molts anys.
Desde el primer momento en que observé tu grácil caminar por este mundo corrompido y decadente, supe que estando juntos ambos nos podríamos elevar sobre la gris mediocridad de los presentes.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Diàlegs perduts.
Chico, habla de una vez, quiero que nos lo cuentes todo.
¿Que lo cuente todo?
Cuéntalo todo.
¿Todo? Está bien, hablaré. En tercero llevé una chuleta al examen de historia. En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio. En quinto tiré a mi hermana Eddie escaleras abajo y eché la culpa al pez. Por eso mi madre me mandó a un campamento para niños gordos. Y un día a la hora de comer me dio la vena y me puse a tragar como un loco.
Acabem d'escoltar la tercera escena seleccionada d'avui. Pels que encara no tingueu clar el títol, preneu nota de la tercera pista.
Sí, tercera i última pista. El director de la pel·lícula d'avui estrenava aquell mateix any un drama racista dels anys 20, per la qual cosa va cedir la direcció a un altre director. Per la seva part, el guionista havia escrit l'any anterior el llibret d'una comèdia juvenil del gènere fantàstic dirigida per Joe Dante.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I comentem, evidentment, perquè és obligat, encara que hagin passat alguns dies, la setmana passada es va fer, evidentment, la cerimònia, la gala, el certamen del palmarès de la 95a edició dels Òscars.
Ja t'has dit, 5 anys i arriben al centenari.
Exactament, farem el centenari. Evidentment, els pronòstics es varen confirmar, Todo la vez y todas partes va guanyar 7 premis dels 11 que optava, recordem, millor pel·lícula, millor direcció, guió original de Dan Wang i Daniel Schneider, i actriu Miquel Guió, que diríem que aquest Blanchett no li duria sentar gaire bé, perquè teníem clar, o estava bastant molts números perquè guanyés per al seu treball a tard. Actriu de repartiment Jamie Lee Curtis, també per aquesta pel·lícula, i actor de repartiment Ke Huy Quan, i finalment muntatge. Per la seva part, una pel·lícula, que això de penjar-se medalles Netflix,
sí,
ja fa anys que ho fa, i en aquest cas va ser Sin Novedad en el Frente, que va guanyar 4 premis, que són millor pel·lícula internacional, disseny de producció, fotografia i banda sonora. I en el terreny interpretatiu, evidentment, després del que hem dit, només queda afegir com a millor actor un que també tenia molts números, com era Brendan Fraser, pel treball a La Ballena, que també aquesta pel·lícula va guanyar el premi a maquillatge i perruqueria. En aquest cas, Colin Farrell, suposo que per Almas en Pena de Inisherin, doncs també li deu bé, ho deu haver lamentat aquest resultat. I el premi al millor guió adaptat va ser per Elles Hablan, de Sarah Polley, que començava la seva carrera com a directora. Guillermo del Toro va endur-se el premi al millor llarg d'animació per la versió que va fer de Pinocho. I ja per acabar, apartats tècnics, tenim vestuari per Black Panther, so per Top Gun Maverick, efectes especials per Avatar, El Sentido de l'Agua, únic premi d'aquesta gran producció, i la notícia, com deia, més que pel·lícules de la entitat i de l'alçada com Tar, Los Fableman, Almas en Pena de Nichiren o la mateixa El Triángulo de la Tristeza, varen marxar de la cerimònia sense cap guardó.
Sense cap. Hem d'afegir també que la pel·lícula guanyadora dels Oscars ha aconseguit, ja abans, diguéssim, de la cerimònia, un rècord molt difícil d'aconseguir.
Atenció.
I és que tenint en compte tots els llocs, de tot el món, tots els festivals, tots els guardons, el que ha estat nominada i premiada, acumula 336 guardons i 691 nominacions.
Es diu ràpid, eh?
Es diu molt ràpid perquè si agafem estadístiques i fem comparacions, ha destronat la producció que fins ara encapçalava aquest rànquing, que era la tercera entrega del Senyor dels Anells, El retorn del rei, que tenia 213 premis i 337 nominacions.
Que és a dir, gairebé és la meitat.
Exacte, gairebé estem parlant de la meitat, eh? Per tant, realment espectacular. Cal recordar, això sí, que l'any 2004 aquesta pel·lícula, El retorn del rei, va guanyar 11 Oscars i això la va situar en primera posició empatant amb Ben-Hur i amb Titanic.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, ja us avancem que la setmana vinent tindrem propostes per veure cinema des de casa i quedarem atrapats en un any que va tenir una estrena important. Solució als diàlegs perduts. La pel·lícula que avui us proposa és un clàssic. No sé si pels diàlegs l'heu encertat. Estem parlant d'Els Goonies, estrenada en 1985 i dirigida per Richard Donner.
I com dèiem, en el projecte hi havien implicats Steven Spielberg, Chris Columbus, o sigui, tot un seguit de noms importants de finals del segle XX.
Entrades.
Si et sembla, anem per les entrades i el concurs, perquè preguntàvem la setmana passada quin personatge del cinema, fos en l'àmbit que fos, en faríeu o voldríeu que en fessin un documental.
Mira, hem tingut més de 45 respostes a través de Facebook i d'Instagram. Algunes d'elles ens deien, per exemple, sectors, no? En David ens deia els productors i la seva influència en grans produccions. En David ens deia els xofers, aquests ho saben tot.
Els xofers?
És interessant, molt interessant. La Raque, per exemple, ens deia les persones que estan darrere les càmeres i fan possible els grans projectes.
Noms propis també ens
molts.
Han donat?
Noms propis en tenim molts. Meryl Streep, Tom Cruise, Julia Roberts, Susan Sarandon, Angelina Jolie, Ken Reeves, Steven Spielberg, Tim Burton, Robert De Niro, Nicolas Cage, Pedro Almodóvar, Tom Hanks, en fi, aquí Bruce Willis...
És possible que de la majoria d'aquests ja existeixin documentals, segur que es poden trobar, però dels primers que has dit ho trobo interessant.
Sí, sí, i de totes les respostes s'emporta aquesta setmana les dues entrades, gentilesa de Cinema Solot, la Francesca, que ella ens ha dit dels maquilladors, maquilladores, per la gran feina que fan.
Doncs aprofitem justament aquesta opinió i la pregunta per la setmana que ve seria que ens diguéssiu el títol d'una pel·lícula que precisament destacaríeu pel resultat que ha donat a l'apartat de maquillatge i perruqueria. Recordem que la categoria
junt,
és maquillatge i perruqueria. Segur que hi ha moltes pel·lícules que us han marcat per aquest apartat.
I tant que sí, ja sabeu que ens podeu respondre a través del Facebook i de l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres ens pentinem i ens maquillem cada divendres per venir aquí a parlar de cinema a Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.